Molt bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda al programa Vila Salut, un espai radiofònic que ens porten els i les estudiants de tercer del grau d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb Ràdio Vilafranca. Una estona que anirà dedicada a parlar de nombrosos temes de salut que tots ens poden interessar. Avui ens acompanyen la Hanna, l'Andrea, la Laura i la Rocío per parlar-nos de fibromiàlgia i poder donar visibilitat a l'invisible. Així doncs, noies, tot vostre, quan vulgueu.
Hola, bona tarda a tothom. Avui us parlarem d'una patologia molt significativa, però una mica oblidada, que afecta moltes persones, la fibromiàlgia. Juntament amb vosaltres explorarem què és aquesta condició, com es manifesta i quines opcions de tractament hi ha disponibles. Ho farem a través d'informació avalada per evidència científica i les vivències de persones reals que viuen amb aquesta malaltia. La finalitat és oferir una visió comprensiva i empàtica que ajudi a desestigmatitzar la fibromiàlgia i a aportar suport a qui ho necessiti.
Molt bé, Rocío. Llavors, quina seria una definició breu de la fibromiàlgia?
Bé, Hanna, doncs la fibromiàlgia és una malaltia caracteritzada pel dolor crònic generalitzat a l'aparat musculoesquelètic i una sèrie de símptomes associats com la fatiga, alteracions del son i problemes emocionals.
I què causa aquesta malaltia?
La seva causa exacta és desconeguda, però es creu que està relacionada amb alteracions en el control del dolor del sistema nerviós central.
I aquesta malaltia afecta d'igual forma a homes i dones?
Doncs no, Andrea, és més freqüent en dones que en homes i principalment en edats d'entre 35 i 55 anys.
I en què repercuteix aquesta condició a la vida diària dels pacients?
La fibromiàlgia afecta significativament la vida laboral, social i emocional dels pacients, ja que existeix un abans i un després del diagnòstic. Pel que fa al diagnòstic, pot arribar a ser complicat arribar-hi, ja que no es detecten alteracions evidents en proves mèdiques. El seu tractament requereix un enfocament multidisciplinari, ja que és una situació complexa que necessita atenció comprensiva per millorar la qualitat de vida dels afectats. Per realitzar aquest programa hem fet una recerca d'informació, a més de fer reunions presencials amb persones amb la malaltia, associacions de persones amb fibromiàlgia i la referent de salut i benestar comunitari del CAP de Vilafranca del Penedès, per conèixer de més a prop la seva situació. Conceptes que passaran a explicar les meves companyes a continuació. No és així, Laura?
Així és, Rocío. Ens vam posar en contacte amb la Rebec, la referent de benestar emocional comunitari del CAP de Vilafranca del Penedès, per conèixer els recursos disponibles per a la població afectada de fibromiàlgia i els seus familiars. Primerament, volíem explicar el procés que segueixen els pacients amb fibromiàlgia tant per obtenir el diagnòstic com per accedir als recursos del CAP, que és el següent. Al principi, aquests pacients presentaran un dolor persistent. Per tant, aniran a una visita amb el metge de capçalera. Aquest els derivarà a l'especialista, que és el reumatòleg, i realitzarà el diagnòstic, punt fonamental, per seguir endavant. Després es tornarà al metge de capçalera que els derivarà a la Rebec, que com hem dit anteriorment és la referent de benestar emocional comunitari. I aquesta ens portarà al grup multidisciplinari, on hi ha una nutricionista, una fisioterapeuta i una psicòloga.
Molt bé, Laura. Principalment hem parlat del dolor persistent. Podríem definir més concret el que significa la durada, per exemple?
Clar, Hanna, vol dir que els pacients presenten un dolor similar constantment amb una durada d'almenys de 3 mesos.
I pel que fa a la derivació, hi ha molta llista d'espera?
Bueno, té dues parts. Primer està la derivació al reumatòleg, que té una llista una mica més llarga d'espera que la d'accedir a la Rebec i al servei multidisciplinari.
Estàs parlant de serveis multidisciplinaris. Això què vol dir? I quins són els serveis que podem trobar-hi?
Doncs, aquest servei multidisciplinari consisteix en unes sessions d'una durada d'entre 12 a 14 setmanes i participen entre 25 i 30 persones. Per tant, aquesta té tres pilars fonamentals. Primer té la fisioteràpia, que és una eina eficaç en el tractament de la fibromiàlgia, on es realitzaran exercicis aeròbics, tècniques de relaxació i tècniques analgèsiques, millorant significativament el dolor i la qualitat de vida relacionada amb la salut. Les més destacades són amb l'àrea del dolor físic, la capacitat funcional i la percepció general de la salut. Aquesta especialitat també es pot donar teràpies especialitzades segons la necessitat de cadascú i que les puguin dur a terme al domicili. Després tenim la nutricionista, que ajuda a evitar la sobremedicació promovent l'ús de productes naturals per reduir la dependència als fàrmacs. A més, poden dissenyar un pla dietètic que tingui efectes terapèutics i de fàcil digestió.
Em sembla molt interessant, Laura, però el tema del suport emocional, com se sent el pacient...
Tens raó, Hanna. M'oblidava una part molt important. Està la psicòloga. El factor psicològic, com l'estrès, l'ansietat i la depressió, tenen un impacte directe a la percepció del dolor i la resposta al tractament. L'estrès crònic, en particular, pot exacerbar els símptomes augmentant la sensibilitat al dolor i la fatiga. Tenim intervencions psicològiques com la teràpia cognitoconductual, l'acceptació i compromís i la teràpia mindfulness.
I després què es fa?
Després de completar les sessions amb el grup multidisciplinari, els pacients tenen la possibilitat de ser dirigits a l'associació ACAF, l'Associació Catalana d'Afectats per Fibromiàlgia, recurs que s'explicarà a continuació la meva companya Hanna i on tenen un paper molt important les famílies. A continuació us dediquem una cançó i després la meva companya us farà un resum de l'entrevista que vam fer.
Molt bé, pues, després d'aquesta petita causa volem compartir amb tots vosaltres uns relats d'un grup de persones amb fibromiàlgia. Millor testimoni impossible. A part, aquest grup de gent pues, són voluntaris en l'associació ACAF. Els hi vam fer una entrevista grupal, vam realitzar, sobre les seves vivències, com el diagnòstic ha marcat les seves vides. Per començar, abans del diagnòstic, molts dels testimonis han explicat que l'etapa prèvia ha estat molt difícil. Diuen que se sentien atrapats amb pensaments negatius, d'incertesa, moltes visites amb diferents especialitats que finalment ja no sabien quin era l'especialista, quin prova els hi tocava, una mica perduts dins dels seus i enfonsats dins dels seus sentiments. Sense saber el que els hi passava. Sens dubte, aquesta confusió genera una gran frustració i un desgast emocional llarguíssim, ja que els símptomes són molt subjectius, no són visibles, ni evidents, ni mesurables, cosa que fa que la malaltia sigui pitjor encara a l'hora de diagnosticar. Evidentment, a part del patiment físic, també s'afegeix la frustració i les incerteses que viuen aquesta gent. Com el seu món es va desmoronant, tant el món laboral, el cercle social i fins i tot el seu entorn familiar. Tot i això, amb un diagnòstic incert.
I després del diagnòstic?
Doncs, Rocío, una vegada que s'obté el diagnòstic, la majoria expressen un gran alleujament, cosa que ens va impactar a tots els membres de l'entrevista. Tots definien el mateix, que finalment almenys ja tenim una etiqueta al nostre diagnòstic, ja sabem el que ens està passant, sabem que tenim una patologia real, que no és psicològica com ens havien venut i tampoc és fictícia. És cert el que sentíem, no ens estàvem tornant bojos. Paraules que deixen el cor obert. Cosa que també obre la porta i ens facilita buscar tractaments i altres recursos adequats. També hem de tenir en compte que cada persona ha de ser tractada de manera holística i individualitzada, per suposat. Hem de respectar el seu ritme de l'afrontament en les diferents etapes de la malaltia, ja que aquesta malaltia marca l'abans i el després del seu estat de salut.
I com es pot començar a fer aquest enfrontament?
Doncs, Andrea, no és fàcil, evidentment, però segons els nostres testimonis, la principal fortalesa que van trobar va ser la participació en grups d'iguals, grups de suport i recolzament. És a dir, els grups d'iguals han sigut tan importants que fins avui en dia s'han convertit com una família, com una part de la malaltia i de la cura. Les persones entrevistades coincideixen en la importància d'aquests grups i animen a la gent que pugui tenir aquesta malaltia que no tinguin vergonya d'expressar-se ni tinguin por d'apropar-se a l'altre per explicar les seves pròpies experiències i sentiments. Tots viuen aquesta realitat similar que crea un espai de comprensió entre ells mateixos i empatia, i l'acompanyament emocional, evidentment, és prioritari i és molt, molt, molt bàsic en totes les àrees de la vida, però sobretot quan l'estat de salut està afectat. Cal recalcar la importància de l'educació sanitària que esperem que, com a futures infermeres, podem donar a la nostra comunitat i als nostres no malalts, perquè estem molt endinsats en l'atenció comunitària, en la prevenció, en l'educació i, sobretot, pues, avançar-nos a la malaltia. Aquest és el nostre objectiu d'aquests programes de salut. En aquest cas, hem tractat a la fibromiàlgia i també volem donar una mica d'educació sobre el tema, per suposat. Llavors, per ajudar les persones afectades i també a la comunitat que estigui informada, perquè tenir una comunitat informada i unes famílies informades suposa i forma part del tractament. Això, saber diagnosticar els símptomes, o sigui, clar que ens parlen de dolor persistent, dolor crònic, dolor, però realment cada persona ho sent d'una manera diferent, ho expressa d'una manera diferent. i ho tracta d'una manera diferent. Això és el que volem, no? El que diem de la persona holística i el tractament individualitzat. Tot això ho fem per millorar la seva qualitat de vida i la de l'entorn.
I què cal tenir en compte, Hanna?
Doncs, primer de tot, hem d'invertir molt en la comprensió de la malaltia, és a dir, educar sobre què és la fibromiàlgia. Hem d'entendre què és això, hem d'entendre la malaltia, hem d'entendre els símptomes, hem de saber reconèixer-los, hem de saber diferenciar. Hi ha diferents alternatives, vale? Podem compartir-ho, podem anar al metge de capçalera, amb la infermera del CAP, que serà el nostre punt principal, no? de parlar amb ella, de demanar ajuda, demanar informació. No ens hem de quedar amb els dubtes, està claríssim que és la nostra salut, no? Tots hem de ser partíceps. I això, educar sobretot què és la fibromiàlgia, els símptomes, quins són els símptomes que pugui jo dir, pues, podries tenir jo la fibromiàlgia, com afecta el nostre cos, o sigui, com m'ha d'afectar. Hem de reconèixer també la malaltia que pot ajudar. O sigui, si coneixem la malaltia i els seus símptomes, podem ajudar a reduir l'ansietat, l'ansietat, l'estrès de la persona i també del seu entorn, evidentment, perquè la família pateix i l'àmbit social pateix i l'àmbit laboral pateix. Quan una persona té fibromiàlgia, no només pateix ella, sinó que tots els de l'envoltant. Com a segon punt també que volem destacar és la gestió del dolor. Hem de donar estratègies pel maneig del dolor. Avui en dia hi ha diferents alternatives, entre elles el tractament farmacològic, del qual hem de fer un bon ús i sempre ha de ser amb prescripció mèdica. No podem prendre qualsevol analgèsic o l'analgèsic que prengui l'altra persona, sinó el que el nostre metge infermera ens hagin receptat. Si veiem que no treu aquest dolor, doncs hauríem de buscar una altra alternativa, que és tornar amb el metge, tornar amb la infermera i que ens pautin i que ens ajustin la pauta de medicació. I també hem de recalcar les tècniques o el tractament no farmacològic, d'acord, que avui en dia tenim molta varietat, com a teràpia física, teràpia de meditació, les tècniques de relaxació, etc. El foment de l'exercici físic. Hem de promoure un programa d'exercici personalitzat que ajudi a millorar la força, la flexibilitat, l'estat d'ànim. Hem d'adaptar a les capacitats individuals de cada persona i a les necessitats també individuals.
Molt important, la veritat. També hem de mencionar la nutrició i l'estil de vida. Educar sobre una dieta equilibrada i hàbits saludables que puguin contribuir a una millor qualitat de vida. La dieta mediterrània és un bon exemple, però sempre s'ha d'adaptar a la persona, segons preferències i segons el seu estat de salut. Sense oblidar una bona hidratació en aigua en comptes de begudes ensucrades.
D'acord. I no deixarem de banda el suport emocional, tal com m'havien comentat les meves companyes anteriorment. Hem de fomentar el suport psicològic, demanar visita amb el psicòleg, que no és res dolent. Hem d'acabar amb aquest estigma. Hem d'incloure també la teràpia individual o de grup, que ajuda moltíssim. N'hi ha testimonis reals, hi ha evidència científica que ho ha demostrat. També l'impacte emocional de la malaltia, no només de la persona afectada, sinó que també dels familiars i del cuidador principal. Això ho hem de fomentar i hem de donar molta educació, perquè crec que és la base del tractament.
I finalment, nombrar també les tècniques de gestió de l'estrès. Aquestes tècniques ajuden a augmentar l'umbral del dolor, ja que ens ofereixen eines per gestionar l'estrès, l'ansietat i dissipar l'ombra de la por. Algunes d'aquestes tècniques són la de respiració profunda, el ioga, tècniques de mindfulness, que ara la meva companya Andrea us explicarà en què consisteixen i la finalitat d'aquestes.
Sí, hi ha tècniques complementàries que són molt beneficioses per al manís de la fibromialgia.
Però, Andrea, quines tècniques complementàries són aquestes?
Doncs bé, us explicaré unes poques. L'acupuntura ofereix diversos beneficis com reduir el dolor, disminuir la fàtiga, millorar el benestar emocional, reduir l'ansietat i depressió i millorar el son. Els massatges també ajuden a alleujar el dolor, redueix la fàtiga i augmenta l'energia. Promou la relaxació reduint l'estrès i l'ansietat i millora l'estat d'ànim. D'igual forma, milloren la mobilitat i flexibilitat reduint la rigidesa muscular i articular. I la meditació ajuda a reduir el dolor, l'estrès, l'ansietat i la fàtiga, alhora que millora el benestar emocional i el son. A través de les tècniques com el mindfulness i la meditació guiada, les persones amb fibromialgia poden aprendre a gestionar millor els seus símptomes i millorar la qualitat de vida.
Per cert, abans s'havia mencionat el mindfulness. Podríem parlar, explicar una miqueta de què tracta?
Sí, és una tècnica que es centra a ser present en el moment, observant pensaments, sensacions i emocions sense jutjar-les.
Molt bé, Andrea. I la meditació guiada en què consisteix?
La meditació guiada implica escoltar un guia que els porta a través de visualitzacions o exercicis de relaxació.
Una cosa, ara pensant, és cert que el suport familiar és important?
Sí, és fonamental per ajudar a gestionar la malaltia crònica. Els pacients necessiten el seu suport familiar per afrontar i acceptar la nova situació. La comprensió i el suport reforça els vincles afectius i contribueix al benestar general. També aquest acompanyament enforteix la resiliència dels pacients i els ofereix una font de consol en els moments més difícils.
Andrea, no t'havies posat en contacte amb una psicòloga que oferia teràpies de suport emocional pels pacients i els seus familiars?
Sí, així és. Em va explicar que és molt beneficiós parlar obertament sobre la malaltia i els seus efectes. Això permet que tots els membres expressin els seus sentiments. Una bona informació sobre la malaltia ajuda a la família a comprendre les limitacions del pacient. A més, és crucial que la comunitat estigui ben informada, ja que, al tractar-se d'una malaltia invisible, sovint es fan judicis erronis sobre les persones que la pateixen. L'acompanyament emocional és vital pel benestar del pacient i una família o comunitat ben informada crea entorn de suport que redueix l'estrès i millora considerablement la qualitat de vida d'aquestes persones.
Molt bé, Andrea. Moltes gràcies. Volies afegir alguna altra cosa?
Sí, m'agradaria afegir un parell de reflexions per trencar una mica els mites i realitats que envolten la malaltia. Per exemple, què hi ha de veritat en que aquesta és una malaltia psicològica i no física?
Bueno, doncs, Andrea, això és un mite completament fals, perquè... Però, bueno, també cal dir que antigament la fibromiàlgia, com que era una malaltia que no es podia demostrar amb un diagnòstic, o sigui, amb una prova, ni anàlisis, ni res, no hi ha res que digui aquesta malaltia la tens, doncs la tractaven com una malaltia mental o psicològica. Però en l'actualitat s'ha demostrat que no és així, que els pacients pateixen un dolor real, un dolor crònic, d'acord? Encara així, bueno, també fan una valoració dels punts de... Us en recordeu que vam parlar durant l'entrevista que ens van completar, bueno, que ens van explicar això, no? Que hi ha uns punts crítics del dolor i que si donaves un X punt, bueno, un número de punt de 18 a 20 i alguna cosa, doncs com que era positiva, llavors sí que et deien que tenies la fibromialgia, però tampoc encara és ben... no està molt identificat del tot el diagnòstic ni cap prova així que ho demostri. Llavors ens hem de quedar amb això, que la fibromialgia existeix, vale? Que el dolor és real i que no és res psicològic, d'acord?
D'acord. Una altra qüestió seria, la fibromialgia t'impedeix treballar i tindre vida normal?
A veure, companya, és veritat que patir aquesta condició implica una dificultat afegida en algunes activitats, però com bé ens han dit els nostres entrevistats, han aconseguit portar una vida normal i plena. També hem de tenir en compte que ha d'acceptar, tindre la fibromialgia comporta comprendre i acceptar que no sempre es sentiran bé, però això no l'impedeix fer una vida normal i plena.
D'acord. I l'exercici empitjora els símptomes de la fibromialgia, oi?
No, al contrari. Un pla d'exercicis de força moderat i adaptat a cada persona amb fibromialgia pot reduir el dolor i la fatiga, millorant la qualitat del son i la funció física en els pacients. Per altra banda, vull compartir un missatge d'esperança per a totes les persones que pateixen fibromialgia. Hem parlat amb moltes persones que conviuen amb aquesta malaltia i totes han compartit que, en algun moment de les seves vides, han passat molta foscor. Fins i tot han arribat a pensar en el suïcidi. És important mencionar-ho. No per enfosquir la situació, sinó per fer entendre la gravetat d'aquesta malaltia, sovint infradiagnosticada, i com afecta greument la salut física i emocional.
Així és, Laura. El missatge més poderós que ens han transmès el grup de l'AFA, de l'associació, és un missatge desesperat. Sol aparèixer al principi de la malaltia, quan tot et sembla negre i sense sortida. Però a mesura que les persones aprenen a acceptar la malaltia, afrontar els diferents processos de la malaltia i a viure amb ella, o a conviure, millor dit, la perspectiva va canviant poc a poc. El que abans semblava insuperable es transforma en una nova manera de viure, amb un gran sentit de vida, amb un gran sentit de valor i el respecte cap a la pròpia salut. I això només ho sap la persona que pateix fibromialgia.
Moltes persones han descobert que la fibromialgia els ha donat una fortalesa que no sabien que tenien. Han après a cuidar-se, a posar-se a si mateixes com a prioritat i a establir límits saludables. El que abans semblava un obstacle insalvable, ara és una oportunitat per valorar la vida d'una manera diferent.
És un camí difícil, però vull que sàpigues que no estàs solo ni sola i que hi ha llum al final del túnel. Aquesta lluita és dura, però et dona una força i una saviesa que és admirable. Aquesta situació millorarà i amb el temps descobriràs una nova manera de viure, amb més equilibri, més fortalesa i una major capacitat per gaudir de la vida, dins dels teus propis límits. El teu coratge és digne d'admiració i estem aquí per donar-te suport en aquest camí.
Finalment, volem prendre un moment per expressar els nostres més sincers agraïments al programa de Ràdio Vilafranca per donar-nos l'oportunitat de compartir el nostre treball amb la comunitat. Gràcies per la vostra dedicació i esforç i per oferir un espai als estudiants d'infermeria de la URB per aportar coneixements. A més, agraïm el suport de totes les persones que han fet possible aquest projecte, els membres de l'associació ACAF per ajudar-nos a entendre millor el nostre treball i per compartir amb nosaltres els seus relats de vida, a la professional de la REVEC del CAP de Vilafranca del Penedès pel seu temps dedicat i informació otorgada, també agrair a les nostres professores per guiar-nos i, finalment, a l'audiència per escoltar-nos.
Moltes gràcies de nou per la vostra atenció. Ha estat un plaer poder compartir amb vosaltres aquesta informació que esperem haver aportat una mica més de llum sobre aquesta malaltia, que és la fibromiàlgia, donant-li visibilitat a lo invisible.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Gràcies. Aviat.
Es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.